Bon dia, són les 8. Benvinguts al matí a Ràdio Estel. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta arrencada d'una aventura que ens permetrà estar amb vosaltres cada dia, si ho voleu, des del punt de les 8. I ben bé fins l'hora de dinar, primer amb qui us parla, Pol Marçà, i després amb la Mercè Raga i amb tot l'equip tècnic i d'informatius que farà possible aquest programa cada dia durant tota la temporada de dilluns a divendres. Ara mateix tenim 22 graus a Barcelona, n'hi ha 21 a Girona, 24 a Tarragona i a Lleida tenen 20 graus a Vic. N'hi ha 17 i n'hi ha només 10, una mica més de fresca, a Puigcerdà, cap al Pirineu. Estrenem programa i estrenem setmana amb un dilluns que serà inestable, que farà sol, que farà calor al migdia, però en el qual caldrà tenir ben a prop un paraigües en algunes zones del país de cara a aquesta tarda. Ara us ho explicarem tot. Som-hi!
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Avui és dilluns, és 13 de setembre i el dia comença amb tres noms propis. El primer, el de Jordi Sánchez, el secretari general de Junts per Catalunya. Ens acompanyarà en directe a partir de 3:15. Amb ell parlarem de l'estat de salut de l'independentisme i d'aquesta taula de diàleg, encara sense una data exacta, però que es farà dijous o es farà divendres, en la qual encara no sabem ni si seurà Pedro Sánchez ni tampoc qui enviarà a Junts per Catalunya. Si veu Jordi Sánchez en aquesta taula de diàleg, li ho preguntarem d'aquí una estona aquí, al matí a Ràdio Estel. Un altre nom propi, el de Miquel Riera, és l'alcalde d'Olesa de Montserrat. Aquest cap de setmana segur que ho heu vist, un incendi. Hi ha deixat una persona morta, hi ha diversos ferits, tres d'ells de gravetat, una vintena de persones, de veïns desallotjats, però també ens deixa la impotència d'intuir que un nou cas de pobresa energètica pot haver derivat en aquesta altra desgràcia. Avui escoltarem l'alcalde d'Olesa explicant com feia temps que l'edifici on es va declarar el foc no estava en condicions i, com també feia ja massa temps, reclamava al govern unes subvencions que no han arribat per poder-hi afrontar unes obres de millora. Hi ha encara un altre nom propi, el d'Oriol Junqueras. Dissabte, a la manifestació de la Diada, va sorprendre que una part dels manifestants van xiular-lo. I això que era la primera Diada amb els presos del procés indultats. Ell, ara ho escoltarem, insisteix en el mateix missatge. És el moment, assegura, de ser més, de créixer, d'augmentar la base contra la repressió. No és un missatge qualsevol quan feia només 24 hores que l'havien xiulat i també que la presidenta de l'ANC, Elisenda Pelosia, reclamés al president aragonès, evidentment també d'Esquerra, la proclamació de la independència. De seguida repassem què més ens porta aquest dilluns. El primer que farem, però, serà mirar cap al cel. Per conèixer aquesta previsió meteorològica amb el Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. La situació meteorològica d'avui ve marcada per la calor i també per l'aixafogó, amb unes temperatures màximes que se situaran entre els 28 i els 33 graus. Aquest matí, ja amb nuvolositat variable, tenim ara mateix bancs de boira, punts de l'interior, també del prelitoral, que a poc a poc s'han d'anar aixecant. Quedarà un dia variable i a partir de mig matí, migdia, ruixats a les comarques del Pirineu de Lleida, que a la tarda arribarien també a la resta de comarques de Lleida, alguns punts de Tarragona. I arribada ja la propera nit i matinada, arribarem també a la costa i per litoral de Barcelona. De cara a demà, esperem una jornada també marcada per la inestabilitat a la tarda. A la resta es mantindrà la nuvolositat variable i, sobretot, la calor i l'aixafogó.
Gràcies, Jordi, per saber com es circula. Anem fins al RAC. Armand Maravalla, bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora hi ha retencions habituals pel que fa a la corona de Barcelona. Comencem per les rondes que van carregades en tots els sentits, sobretot amb aturades a la Pota Nord de Santa Coloma i també al tram del Besòs i al Fòrum en sentit Llobregat a la ronda litoral. També per entrar a la ciutat comtal hi ha retencions importants per la Pota de Sud, a la B23, des de Molins de Rei fins a l'entrada de la Diagonal. També la A2, són 4 quilòmetres de retencions a l'altura de Cornellà, i a l'altra banda la C58 també va força carregada des de Montcada, tant per entrar al nus de la Trinitat com per anar cap a l'enllaç amb l'AP7. L'AP7 que també va carregada a Barberà en tots dos sentits i també 4 quilòmetres en sentit sud a l'altura del nus del Papiol. I acabem a la C17, també hi ha retencions en tots dos sentits de la marxa a l'altura de Parets i també a Granollers hi ha retencions en sentit sud. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Paciència, doncs, a tots els que ens esteu escoltant des del volant. És un matí complicat. Passen 5 minuts de les 8. Gairebé 1.600.000 alumnes comencen avui el curs escolar. Ho fan, de fet, a aquesta hora, als instituts. També a partir de les 9 a les escoles de tot el país serà un altre curs en pandèmia, amb mascareta a les aules. Però en què hi haurà alguns canvis, de seguida els repassarem tots. El més important és que els alumnes vacunats no hauran de fer quarantena quan a la seva classe hi hagi un positiu. Aquesta serà també la setmana de la taula de diàleg, que encara no té data, tampoc té de fet ordre del dia, tampoc està clar si el president espanyol Pedro Sánchez hi assistirà. Junts per Catalunya ja ha assegurat que ho considerarien un menyspreu. Per part seva, val a dir-ho, tampoc sabem encara qui enviaran. Aquest matí, a partir de 8:45, li ho preguntarem al seu secretari general, Jordi Sánchez, a qui entrevistarem aquí al matí a Ràdio Estel. Una taula de diàleg que arribarà després d'aquesta primera diada amb els presos independentistes indultats. Les entitats han reclamat unitat als seus partits i l'ANC, de fet, ha anat més enllà, ha reclamat directament la declaració de la independència. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, xiulat dissabte, demana, però, ser més.
Necessitem ser més i necessitem ser més forts. Per això necessitem més complicitats. Per això necessitem construir més aliances i aliances més fermes en tots els àmbits territorials del país i en tots els àmbits sectorials i socials.
I els veïns desallotjats de casa seva per l'incendi a Olesa de Montserrat han passat la nit en un hotel. No podran tornar, de fet, a casa seva fins que l'edifici recuperi els subministraments bàsics. L'alcalde d'Olesa denuncia que pot tractar-se d'un cas de pobresa energètica, que l'edifici estava en males condicions i que feia temps que reclamava una subvenció per arreglar-ho, que no ha arribat. És Miquel Riera.
I sempre coincideix amb situacions de pobresa energètica o de precarietat, i hem de recordar que estem al darrere de que Generalitat ens ajudi als pobles, que molts municipis tenen barris i tenen edificis i comunitats com la que avui s'ha vist afectada, que viuen en edificis dels anys 50, que necessiten unes reformes, un manteniment.
Justament aquest dilluns la llum marcarà un altre màxim històric. El preu s'enfilarà fins als 154 euros al megawatt hora. És una quantitat que multiplica per 4 el que estaven pagant fa tot just un any. Les empreses i autònoms asseguren que ja estan notant de manera considerable l'augment en les seves factures elèctriques. Hi ha molta gent ara fent cua a la carretera i aquest diumenge milers de catalans van tornar a quedar atrapats a l'AP7 mentre tornaven a casa després d'aquest cap de setmana de la Diada. Més de 200.000 vehicles havien sortit de l'àrea metropolitana i aquest diumenge les cues van arribar als 30 quilòmetres. És veritat que la pluja i diversos accidents van ser determinants perquè aquesta tornada a casa es fes eterna per a milers de conductors. I en esports, el Madrid s'ha emportat la Supercopa d'Espanya de bàsquet. Aquesta nit ha derrotat el Barça 83-88. Això que el Barça va arribar a guanyar de 19 punts, però s'ha deixat escapar el títol en un pèssim últim quart d'aquest partit.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Són els titulars d'un dia en què si avui passeu pel quiosc, si compreu el diari, si el consulteu en la seva versió digital, valdrà la pena que us atureu en algunes informacions. Olma Giró, bon dia.
Bon dia.
Alcaldes del PDeCAT registren les sigles de Junts per evitar llistes alternatives a les eleccions municipals.
Es tracta, entre altres, dels alcaldes de Martorell, Vilafranca del Penedès, Igualada o Piera, tots ells del PDeCAT. Amb aquest moviment, els líders municipals s'asseguren poder presentar-se a les pròximes eleccions amb el nom de Junts per Martorell o Junts per Igualada i posen més difícil la Junts per Catalunya la possibilitat de presentar una llista alternativa al seu municipi. Només podrien concórrer amb el mateix nom en cas que Junts per Catalunya i el PDeCAT arribessin a un acord a escala nacional que sembla, ara per ara, totalment descartat. Ho publica la Núria Oriols al diari Ara.
I atenció, perquè la negociació per ampliar l'aeroport del Prat es podria prorrogar un any, ja que la llei que regula el document aeroportuari que s'està discutint preveu allargar la seva vigència un any més si aquest nou document no s'aprova el 30 de setembre.
Aquest document, conegut com a DORA, té una vigència de 5 anys, l'actual caduca el 2021, però si no s'han aprovat el nou abans d'acabar aquest mes, la llei preveu que es prorrogui durant un any. Aquesta pròrroga permetria corregir el rumb de la crisi oberta entre el govern català i espanyol per l'ampliació del Prat, després que la ministra Raquel Sánchez anunciés la suspensió de la inversió de 1.700 milions. A més, el govern espanyol podria prolongar el termini de validació del DORA a través d'un decret llei. La notícia la signa el periodista Josep Gisbert a La Vanguardia.
I a partir d'aquest curs, els becaris hauran de cotitzar per les pràctiques no pagades. Tot i això, el govern encara no ha enllestit el reglament per incloure aquests estudiants a la Seguretat Social.
La mesura podria beneficiar 500.000 d'estudiants que fins ara no cotitzaven per les pràctiques no remunerades. Sí que ho feien, en canvi, els becaris que cobraven per fer pràctiques. Amb aquesta norma s'obligarà empreses i universitats a pagar les cotitzacions als estudiants en pràctiques. Tot i que el curs acadèmic està a punt de començar, des del Ministeri d'Educació reconeixen que encara no tenen preparada la normativa, però preveuen tenir-la ben aviat. La mesura ja ha estat criticada pels les patronals, que alerten que obligar a les empreses a pagar les cotitzacions als becaris podria limitar l'oferta de pràctiques. Ho podem llegir al periòdico.
Són les 8:10 del matí. Aquesta és la setmana en què podria tornar a reunir-se a la taula de diàleg o a fer vaja, de fet, però avui encara hi ha moltes incerteses. No està clara la data, apunta dijous o divendres, no està clar l'ordre del dia i a hores d'ara Pedro Sánchez manté també el dubte de si anirà a la reunió amb el govern català. Junts per Catalunya, escèptic amb aquesta trobada, ja ha dit que ho trobaria un menyspreu. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha volgut relativitzar la importància d'aquesta presència o no del president espanyol en la trobada. Ho feia aquest diumenge en una entrevista al diari Punesa.
Es una decisión que corresponde al presidente. Será el presidente quien decida si finalmente asiste. Y en todo caso, yo sí le digo que tampoco lo importante es la presencia en esa mesa. Lo importante es que empecemos a poner cauce a esa necesidad de diálogo que en Cataluña es imprescindible para solucionar la situación que nos hemos encontrado y a la que hemos llegado.
Així el govern espanyol no aclareix si Pedro Sánchez hi serà, però sí que ha donat la resta de la seva alineació. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. Per part socialista, l'executiu de Sánchez seuran a la taula el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, i la ministra de Transports i exalcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez. Podem hi porta la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, i el ministre d'Universitats, Manuel Castells.
I la delegació catalana ha queda clara com a tard demà dimarts, però com que Esquerra ja la va avançar, si no hi ha canvis, només quedaria el dubte de qui enviarà Junts per Catalunya. Aquest matí justament entrevistarem el seu secretari general, Jordi Sánchez, i li preguntarem si ja té triats els seus representants.
Esquerra Republicana estarà representada pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, i l'acompanyaran la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el conseller d'Empresa, Roger Torrent. Junts manté per ara el silenci. Es mostren escèptics amb la taula i esperen a veure si Pedro Sánchez va o no va a la reunió per designar els seus representats.
Doncs una taula que arribarà, evidentment, marcada també per aquesta manifestació de dissabte, de l'11 de setembre. Era la primera diada amb els presos del procés indultats i es va convertir en la manifestació post-Covid més multitudinària a Europa. Això sí, el ball de xifres de participants ha tornat a aparèixer, aquestes 100.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, 400.000 segons l'Assemblea. Polèmica al marge. Les dues entitats sobiranistes van aprofitar aquesta diada per reactivar l'independentisme de carrer i per exigir unitat als seus partits. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. L'Assemblea i Òmnium exigeixen un cop més la unitat estratègica entre partits polítics perquè es pugui culminar el procés d'independència. En el discurs de tancament de la manifestació de la Diada, Elisenda Pelusier va actualitzar el famós president posi les urnes de Carme Forcadell per al 9-N.
Avui nosaltres li diem, president, faci la independència!
I Jordi Cuixart va fer una crida a pressionar els partits i les institucions.
Ens hem de comprometre a seguir pressionant els d'allà, però també els d'aquí, perquè els d'aquí estiguin a l'alçada del moment i d'una vegada per totes es traci una estratègia compartida.
Tant un com l'altre també van demanar que s'acabin els retrets entre líders polítics.
I encara en relació amb la taula de diàleg, a aquesta hora també està per decidir, ho avançava amb el seu contingut, el seu ordre del dia. El que el govern espanyol no hi vol portar, tampoc ho vol fer el català, és l'ampliació de l'aeroport del Prat. Ara bé, malgrat que l'acord s'ha trencat, Madrid ha deixat una última porta oberta per redreçar la situació. Al marge, acaba el pròxim 30 de setembre, també hi ha aquesta notícia d'avui a La Vanguardia que parlaria potser d'un any més. En tot cas, els empresaris catalans collen perquè l'acord es refaci i l'aeroport s'ampliï.
Els governs a recuperar el diàleg i a desbloquejar la inversió de 1.700 milions d'euros per ampliar l'aeroport del Prat. El president de la patronal catalana també fa una crida als sindicats perquè utilitzin la seva influència, contribució i suport per tirar endavant el projecte. Escoltem Josep Sánchez Llibre.
No nos resignamos, sino todo lo contrario. Creemos que todavía hay tiempo. exigimos a las administraciones públicas que puedan recuperar el consenso. El camino es diálogo, negociación y pacto.
És hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
El Pla de Rodalies 2020-2030 crea 105.000 llocs de treball i aportarà 7.500 milions d'euros a l'economia catalana. Els objectius del pla són reduir el temps de viatge, millorar la puntualitat i el confort, l'accessibilitat, la capacitat de transport i la intermodalitat de la xarxa per crear un sistema de transport que sigui atractiu, digital, que posi les persones al centre de totes les actuacions. Trobareu tota la informació a renfe.com.
Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
Hem arribat al punt d'un quart de nou del matí. Avui ha començat, de fet, el curs escolar. El tercer en pandèmia, més d'un milió i mig d'alumnes comencen aquest matí les classes i ho fan de manera 100% presencial. Això sí, amb mascareta a l'aula i amb alguns canvis respecte d'aquest curs passat. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. Es mantenen el gruix de les mesures del curs passat, com els grups bombolla o l'ús de la mascareta a partir dels 6 anys. Tot i això, es permet la interacció entre diversos grups amb mascareta. Els nens d'un mateix grup no l'hauran de dur al pati i es recupera l'accés dels familiars al centre. La mesura més destacada, però, és que els alumnes que tinguin la pauta completa de vacunació no hauran de confinar-se en cas de tenir un cas positiu a l'aula. Salut preveu que dues terceres parts dels estudiants de més de 12 anys comencin el curs vacunats.
Els veïns desallotjats de l'incendi a Olesa de Montserrat no han pogut dormir a casa seva. 13 persones de 5 famílies han estat, de fet, reallotjades en un hotel de Martorell. El foc no ha afectat l'estructura de l'edifici cremat, però els veïns no hi podran tornar fins que es restableixin els subministraments. L'alcalde de la població, Miquel Riera, lamenta que la pobresa energètica hagi portat l'edifici a una situació límit i també la falta de subvencions per arreglar-lo.
L'alcalde assegura que el consistori fa anys que reclama subvencions de la Generalitat, però que no han arribat. Els Mossos hauran de determinar les causes de l'incendi. Hi ha 8 persones ingressades i 3 dels ferits estan greus. El president de la comunitat de veïns del bloc incendiat, Ahmed Dahame, parlava així de la situació que van viure.
Y la verdad que hemos pasado muy mal. La causa del fuego no sabemos aún. Y nada, que fuimos ahí, yo vivo en el cuarto cuarta. Cuando abrimos la ventana y le intentaré de hacer algo con los vecinos, y cuando intenté de abrir la ventana, me vino un humo de repente, todo para dentro de casa. Y había gente pobre que tenían críos.
Doncs justament aquest dilluns el preu de la llum marcarà un altre màxim històric. Estem parlant de 154 euros al megawatt hora. Què vol dir això? Doncs bàsicament que avui, que aquest dilluns, la llum és 4 vegades més cara que fa tot just un any. Aquest cap de setmana ha tornat a ser un cap de setmana de cues a l'autopista AP7. En alguns moments, diumenge, les retencions arribaven als 30 quilòmetres. Trànsit havia demanat que s'obrissin més carrils en els peatges ja desapareguts, ha decretat la prohibició de circulació per als camions els diumenges de moment d'aquest mes de setembre, però l'operació Retorn ha tornat a ser un drama per a milers de conductors.
Aquest diumenge, diversos accidents han acabat de complicar el trànsit. També la pluja ho ha posat més difícil i la tornada del cap de setmana ha estat complicada. Coincidint amb la Diada, havien sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona prop de 209.000 vehicles.
A la ciutat de Barcelona, una marxa recull diners per investigar l'endometriosi. És una malaltia que afecta una de cada 10 dones i que no té cura. Unes 200.000 dones a Catalunya la pateix, però moltes no ho saben, ja que es pot trigar de 8 a 10 anys en diagnosticar-se.
La malaltia fa que l'endometri, que és una part interna de la matriu, es col·loqui en altres parts del cos i això causa un dolor abdominal molt fort durant la regla. Un dolor que impacta de ple a la vida de moltes dones que hi han de fer front. Per difondre la malaltia, aquest diumenge s'ha organitzat una marxa solidària a Barcelona on s'hi han inscrit unes 1.000 persones.
Obri en plana internacional, l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, serà la candidata socialista a la presidència de França. Hidalgo s'enfrontarà, per tant, a Macron en les eleccions presidencials del 2022.
Hidalgo promet reconstruir la igualtat d'oportunitats dels francesos, però té les possibilitats molt limitades per la feblesa i la fragmentació de l'esquerra francesa. L'alcaldessa, de 62 anys, és al capdavant de l'Ajuntament de París des del 2014 i assegura que vol ser presidenta per salvar el model republicà francès, que assegura que s'està desintegrant.
I el papa ja és a Eslovàquia, on s'hi estarà fins dimecres. El pontífex recupera d'aquesta manera l'agenda internacional una vegada recuperat d'una intervenció de Colón.
Abans d'arribar-hi, Francesc ha estat també a Hongria, on s'ha reunit durant 45 minuts amb Víctor Orbán. L'escala del papa a Hongria ha estat fugaç. El president ultraconservador, contrari a l'acolliment, defensa postulats molt allunyats des del pontífex.
Al matí a Ràdio Estel. L'actualitat que t'acompanya.
Moment de repassar també alguns dels articles d'opinió que trobem als diaris d'aquest dilluns. Començarem amb l'Ara. Què hi podem llegir, Olma?
Francesc Canosa escriu que Catalunya és una ficció que es podria dir Airplane aterriza como puedas. Assenyala que l'avió de Catalunya és a l'aire, que ha d'aterrar i que qui té la clau per fer-lo baixar de l'aire és el PSOE, però tenint en compte que després de la diada la gent hi és i se l'ha d'escoltar.
I seguim amb La Vanguardia, que retreu que el ministre Miquel Iceta va dir-hi en una entrevista al mateix diari el què?
Va dir exactament que reclama una taula de negociació i no de diàleg. Tal com ja havia matisat la portaveu del govern, Patricia Plaja, s'hauria de parlar de tot, tant de conflicte com del Prat, del Fons Europeu i, per què no, de cultura. Però ho donen per perdut perquè és un govern que destina només un 0,3% al Ministeri i un 0,7% a la Generalitat i no perdrà el temps en salvar museus. Al mateix diari, Francesc Marc Álvaro, mentre va repassant els últims moviments de partits polítics, defineix la reunió entre els dos executius com una comèdia temporal Bolics, liderada per governants que els qualifica com a pollastre sense cap.
I el periòdico recorda que la pandèmia ha acabat deixant altres problemes de banda, que han quedat aparcats en un segon pla.
Com és el cas a la formació professional, on hi ha hagut un increment del nombre d'alumnes, però places insuficients. O com ha augmentat la inestabilitat emocional als infants i als joves degut a la Covid. El diari destaca l'atenció que s'han fet a les escoles, però que seran necessaris més esforços en l'àrea de salut mental en aquestes edats.
Pel que fa a la premsa comarcal, a la portada del Regió 7 i llegim que els grups de formació professional comencen el curs amb les aules plenes i amb alguns alumnes que s'han quedat sense plaça.
Exactament, els centres de Catalunya Central que presenten aquesta opció educativa afirmen que enguany la demanda ha estat excepcional, especialment en els cicles d'informàtica, electromecànica o auxiliar d'infermeria, i que en molts llocs les sol·licituds han sobrepassat l'oferta. Els responsables de la formació professional afirmen que cal invertir en aquest àmbit. En aquest sentit, els sindicats reclamen una planificació més eficaç al Departament d'Educació per absorbir la demanda.
D'aquí una estona ho explicarem. Al Segre, però, destaquen també l'èxit d'aquesta primera edició presencial en pandèmia de la Fira Tàrrega 2021.
Ha baixat el taló de l'edició amb un 95% de les entrades venudes i amb gairebé 800 professionals acreditats. Aquesta 40a edició ha suposat el retrobament esglaonat amb els espectadors, l'espai públic i l'activitat cultural. La propera edició es preveu que sigui del 8 a l'11 de setembre de 2022.
Allà acabarem amb el 9-9, on hi llegim que Viladrau ha aprofitat el marc de la Festa Major per tornar a inaugurar la Font del Sot de Can Rossell, que es va fer malbé per l'aiguat de l'huracà Leslie.
Recordem que la nit del 14 d'octubre del 2018, un fort aiguat generat per la cua de l'huracà Leslie va causar notables destrosses en diferents municipis d'Osona i el Ripollès. On va ploure més va ser a Viladrau, on la tempesta es va endur a la Font del Sot de Can Rossell. I ara, 3 anys més tard, els veïns del municipi han reinaugurat la font durant la celebració de la Festa Major.
També volem saber què hi passa a Andorra. El Ministeri de Turisme vol aplicar la taxa turística després de l'estiu del 2022.
El govern està decidit en fer una realitat la taxa turística al Principat l'any 2022, però l'impost està encara en fase de confecció i s'està compartint el treball amb el sector per tal de trobar acords de cara a la seva posada en marxa. El periòdic d'Andorra destaca les paraules del director de la Unió Hotelera d'Andorra, Jordi Pujol, que expliquen per tema de legislació entenc que la tramitació es farà durant el primer semestre de l'any, però això no implica la seva aplicació.
Justament en relació amb el turisme, a la portada del periòdic d'Andorra hi trobem una entrevista amb el director de Caldea.
Exactament, Miquel Pedregan es mostra optimista i apunta que les perspectives del 2022 són arribar als mateixos nivells prepandèmia, tot i la forta afectació que ha patit el sector turístic.
Va, i finalment, el govern andorrà estudia implementar la vacunació sense cites prèvies al Principat.
L'assessor de l'executiu en matèria de vacunació, el doctor Federico Martinón, ha explicat al periòdic d'Andorra que el govern es planteja fer campanyes de portes obertes a la vacunació perquè tots aquells que no es poguessin vacunar en el seu moment ho puguin fer ara. A més, apunta que Andorra està en una situació molt bona de cobertura vacunal, però que cal fer l'impuls final i captar els que van quedar endarrerits pel motiu que fos.
Al matí a Ràdio Estel. Els titulars que necessites.
Pel que fa als esports, el Real Madrid deixa el Barça de bàsquet sense la Supercopa després de superar-lo per 83 a 88. Els blancs s'emporten un partit que va estar molt igualat i on els dos equips van oferir un alt nivell, tot i que estem tot just encara a l'inici de la temporada. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. Tots dos equips van exhibir la seva condició física, energia i qualitat als atacs. Els de Jasikevicius van deixar escapar un gran avantatge de 19 punts i en l'últim quart es van desinflar fins a encaixar un parcial negatiu de 12 a 26. Els de Pablo Laso s'enduen el primer títol de la temporada amb dues remuntades contra el Tenerife a les semifinals i contra el Barça a la final. És la quarta Supercopa consecutiva que guanyen els blancs.
Un mal dia pel Barça com a club. També es va deixar perdre la Supercopa d'hoquei patins en un partit molt disputat contra el Liceu de la Corunya, que es va jugar, en aquest cas, a Sant Sadurní d'Anoia.
Elder Núñez ha avançat als blaugranes en una primera part molt igualada, però els gallecs han empatat de falta al minut 20 després del descans. De nou el Barça es posava per davant, aquest cop gràcies a un xut llunyà de Pau Bargalló. A 8 minuts pel final, el propi Pau ha vist la targeta blava i l'ex-baurana Jordi Adroé posava el 2-2 al marcador després d'una falta directa executada a la perfecció. De fet, l'ex-baurana Jordi Adroé va ser l'autèntic protagonista de la final, posant el marcador al 3-2 definitiu i donant la victòria a l'equip gallec.
Parlem ara de futbol, en aquest cas de la Lliga de la Primera Divisió. L'Espanyol perd 1-2 a Cornellà al Prat davant l'actual campió de Lliga, l'Atlètic de Madrid, en un partit que fins al minut 77 anava guanyant.
Els blanquiblaus van saltar el camp molt endollats i al minut 40 de partit Raúl de Tomàs aconseguia obrir el marcador. Era el primer gol que marcava l'Espanyol després del seu retorn a Primera Divisió. Tot i el gol perico, els homes de Simeone no es van rendir i van aconseguir donar la volta al marcador. Primer Carrasco al minut 78 i després Lemar al minut 99 de partit, i és que l'àrbitre va afegir 10 minuts de descompte. El proper partit de l'Espanyol és diumenge que ve al camp del Betis.
I en la jornada de la Lliga d'aquest cap de setmana, també victòria del Real Madrid de Carlo Ancelotti.
Els blancs retornaven al Santiago Bernabéu i van imposar-se per un contundent 5-2 a l'equip gallec. Tres gols de Benzema, un de Vinícius i un altre del nou fitxatge, Eduardo Camavinga, van donar la victòria al Real Madrid, que va començar perdent i va anar per darrere del marcador en dues ocasions. Primer al minut 4, quan va marcar Santiago Mina el primer gol del Celta, i després al minut 31, gràcies a la diana de Franco Servi. Pel que fa als altres marcadors de la jornada 4 de primera, destaquen l'Osasuna 1, València 4, el Cádiz 0, Real Societat 2, el Llevant 1, Atlètic de Bilbao 2, i l'Atlètic de Bilbao 2, Mallorca 0. Avui es juga el Getafe Elx i el Granada Betis, i de la jornada 4 encara queden pendents el Sevilla-Barça i el Villarreal, a la vez que han quedat aplaçats per l'aturada de seleccions, però que encara no tenen un horari definit.
I pel que fa a la segona divisió, derrota del Girona a l'estadi del Màlaga.
Tercera derrota consecutiva dels gironins, que van perdre per 2-0 a la Rosaleda amb gols de Paulino de la Fuente al minut 41 i un altre al minut 4 del temps afegit. L'equip de Mitchell, que per cert va acabar expulsat per protestar, és 19è a la classificació i només ha sumat 4 punts en els 5 partits disputats aquesta temporada. La pròxima jornada, el Girona juga a casa contra el Valladolid, un dels equips favorits a l'ascens, tot i que ha perdut les dues darreres.
I un darrer apunt breu en tennis: Novak Djokovic perd la final de l'Obert dels Estats Units i no ha aconseguit la proesa de guanyar els 4 grans slams en un sol any.
Djokovic tampoc superarà de moment Rafa Nadal i Roger Federer en nombre de grans tornejos guanyats, tots tres en tenen 20. El serbi ha sortit nerviós a la pista i ha estat superat per un gran Medvedev, que ha aconseguit el seu primer gran slam després de vèncer per 3 sets a 0. En aquest mateix torneig, la britànica Eman Raducanu ha guanyat la final femenina de l'Open dels Estats Units. La jove tenista d'en sols 18 anys s'ha imposat a la canadenca Leila Fernández.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Vaja, arribarem al punt de 9:15 del matí amb música. Tal dia com avui, de fa 77 anys, era 13 de setembre, però del 1944, hi va néixer Peter Cetera. És cantant, era cantant, compositor, baixista i productor nord-americà. Va ser conegut per ser un dels membres originals de la banda Chicago. Sense ell no hauria sonat mai la cançó Hard to Say I'm Sorry. Són 9:15 del matí. Avui és dilluns, és 13 de setembre, el dia que ens acompanyaran en temps de tertúlia els periodistes Teresa Carreras, Xavier Barrena i Arturo Puente. Serà d'aquí a 20 minuts mal comptats. També entrevistarem el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, poc abans de les 9 del matí. Amb ell parlarem de la taula de diàleg, de qui enviarà Junts per Catalunya i també, evidentment, de com va viure ell personalment la diada, la primera des que el van indultar a ell i a la resta de presos, una diada que ha arribat evidentment marcada per aquesta taula de diàleg i per la intensa activitat política que tradicionalment hi ha a Catalunya amb l'arribada del mes de setembre. De tot això en parlarem aquest matí a Ràdio Estel, que estrenem temporada, que ens hi hem posat a les 8, que arribarem amb tota l'actualitat fins a 11:15, quan la Mercè Raga i la resta de l'equip prendran el relleu per arribar al punt de 2:15 del migdia. Dia. Avui és dilluns, avui serà un dia majoritàriament de sol. És veritat que hi havia alguna boira aquest matí. Al migdia tornarà a fer calor i segurament en més d'un necessitarà un paraigües ben a prop quan arribi la tarda, que arribaran alguns ruixats. De seguida donem tots els detalls d'aquesta previsió meteorològica. Passarem també pel RAC perquè hi ha problemes per entrar avui a la ciutat de Barcelona. Abans, però, repassem el que serà notícia aquest dilluns. I és que a aquesta hora gairebé 1.600.000 alumnes estan tornant a l'escola. Arrenca el curs escolar als instituts i a les escoles de tot el país. Serà, evidentment, un altre curs en pandèmia, un altre curs amb mascareta a les aules, però amb alguns canvis. De seguida els repassarem. El més important és que els alumnes vacunats no hauran de fer quarantena quan al seu curs hi hagi un positiu. I aquesta serà la setmana de la taula de diàleg, que encara no té data, encara no té ordre del dia. Tampoc està clar que el president espanyol, Pedro Sánchez, hi assisteixi. Junts per Catalunya ja ha assegurat que ho considerarien un menyspreu per part seva. Tampoc sabem, és veritat, qui hi enviaran. Aquest matí, a partir de 9:15, li ho preguntarem al seu secretari general, Jordi Sánchez, a qui entrevistarem aquí al matí a Ràdio Estel. Una taula de diàleg que arribarà després d'aquesta primera diada amb els presos independentistes indultats. Les entitats han reclamat unitat als seus partits polítics. L'ANC ha anat una mica més enllà, reclamant la declaració d'independència. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, deia això aquest diumenge.
Necessitem ser més i necessitem ser més forts. Per això necessitem més complicitats. Per això necessitem construir més aliances i aliances més fermes en tots els àmbits territorials del país i en tots els àmbits sectorials i socials.
Declaracions de Junqueras fetes encara no, 24 hores després que en la manifestació de la diada alguns independentistes el xiulessin. Més coses, els veïns desallotjats de casa seva per l'incendi a Olesa de Montserrat han passat la nit en un hotel. No podran tornar fins que l'edifici recuperi els subministraments bàsics. L'alcalde d'Olesa denuncia que pot tractar-se d'un cas de pobresa energètica, que l'edifici estava en males condicions i que feia temps que reclamaven una subvenció per arreglar-lo, que no ha arribat mai. És Miquel Riera.
I sempre coincideix amb situacions de pobresa energètica o de precarietat, i hem de recordar que estem al darrere de que Generalitat ens ajudi als pobles, que molts municipis tenen barris i tenen edificis i comunitats com la que avui s'ha vist afectada, que viuen en edificis dels anys 50, que necessiten unes reformes, un manteniment.
I justament la llum aquest dilluns marcarà un altre màxim històric. El preu s'enfilarà fins als 154 euros al megawatt hora. És una quantitat que multiplica per 4 el que pagàvem fa tot just un any. Les empreses i autònoms asseguren que ja estan notant de manera considerable l'augment en les seves factures elèctriques. Milers de catalans van tornar a quedar atrapats a l'AP7 mentre tornaven a casa després del cap de setmana de la Diada. Més de 200.000 vehicles havien sortit de l'àrea metropolitana i aquest diumenge les cues han arribat als 30 quilòmetres. La pluja i diversos accidents van ser determinants perquè la tornada a casa tornés a fer-se eterna per a milers de conductors. I el Madrid s'emporta la Supercopa d'Espanya de bàsquet en derrotar el Barça 83-88 aquest passat vespre. A la nit, el Barça va arribar a guanyar, atenció, de 19 punts, però es va deixar escapar el títol en un mal últim quart del partit. 4:05 de nou, moment per repassar el temps i el trànsit. Comencem amb la previsió meteorològica. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, bon dia. Situació meteorològica marcada un dia més per la calor i la xafogó arreu de Catalunya, amb unes temperatures màximes que avui, novament, passaran per damunt dels 30 graus a bona part del país, tret de la costa, aquí amb molta humitat i, per tant, amb una desagradable sensació de xafogó durant tot el dia. Dia variable i dia que comença també amb bancs de boira a les comarques de l'interior i del prelitoral, que a poc han d'anar desapareixent. Tindrem núvols de variable, com dèiem, i aquests núvols, al Pirineu de Lleida, a partir de mig matí, migdia, sobretot, poden començar ja a donar algun ruixat i alguna tronada, que s'incrementarien de cara a la tarda, extenent-se també cap a la resta de comarques de Lleida, punts de Tarragona, i la propera nit i matinada arribaria també al litoral i per litoral de Barcelona. Demà al matí, inestabilitat. Al matí no descartem algun ruixat a la costa central, costa sud. La resta del dia, nuvolositat variable i, novament, a la tarda, ruixats i tempestes que afectarien sobretot les comarques del Pirineu i del Prepirineu, amb unes temperatures estables i una xafogó ben destacable a pràcticament tot el país, tret del Pirineu.
Gràcies, Jordi. Un matí de dilluns que ha començat complicat a les carreteres. Tornem cap al RAC per saber què està passant ara mateix. Armand Baravalla, bon dia.
Bon dia, doncs sí, tenim retencions importants pel que fa a la corona de Barcelona. Comencem per l'AP7, però perquè hi ha hagut una topada a l'altura de Montmeló que deixa 4 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona. Però vaja, per entrar a Barcelona ara mateix, tenim retencions importants per entrar per la D23. Són 4 quilòmetres d'aturades a l'altura de Sant Feliu, en sentit Barcelona, també des de Sant Joan d'Espí fins a l'entrada de la Diagonal tenim retencions. Per tant, molta congestió a la D23, també a la A2, des de Pallejà fins a Cornellà, i a la C58. També tenim força congestió en tots dos sentits, des de Montcada, tant per entrar al nus de la Trinitat com per anar cap a l'AP7, una AP7 que també va carregada en tots dos sentits de la marxa a l'altura de Barberà. I pel que fa a les rondes, també van força carregades en tots dos sentits de la marxa. En sentit Trinitat tenim retencions des del nus del Llobregat fins a l'altura de Sarrià i en els trams habituals també en sentit Llobregat. Per tant, força congestió encara a les vies de la corona de Barcelona. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Un matí d'aquest dilluns 13 de setembre, en el que també mirarem què es publica a la premsa digital. Comencem pel Nació Digital, que explica que Catalunya, atenció a aquesta dada, Catalunya acumula gairebé el 40% de delictes LGTBI-fòbics de tot l'Estat.
Així ho recullen els informes del Ministeri de l'Interior, segons els quals els cossos estatals, autonòmics i locals van tenir coneixement per denúncia o per investigació pròpia de més de 1.500 delictes contra l'orientació sexual o la identitat de gènere entre 2016 i 2020. Uns informes que exposen també que les víctimes d'atacs per orientació sexual i identitat de gènere s'han triplicat en 5 anys.
I Voz Populi assegura que gairebé 4 de cada 10 nous llocs de treball indefinits són només per hores.
Segons les dades del Ministeri de Treball, el 38% dels contractes fixes realitzats des de principi d'any són a temps parcials, és a dir, quasi 4 de cada 10 nous llocs de treball fixes són només per unes hores.
Són 9:45 de nou del matí. Aquestes són les notícies d'aquest dilluns. Aquesta és la setmana en què torna a reunir-se la taula de diàleg, però avui encara hi ha moltes incerteses. No està clara la data, apunta dijous o divendres. Tampoc està clar l'ordre del dia i a hores d'ara Pedro Sánchez manté el dubte de si anirà a la reunió amb el govern català. Junts per Catalunya, escèptic amb aquesta trobada, ja ha dit que ho trobaria un menyspreu. Això sí, el govern espanyol ja ha donat la llista de ministres que aniran a aquesta trobada per part seva.
Per part socialista, l'executiu de Sánchez seuran a la taula el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, i la ministra de Transports i exalcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez. Podem hi porta la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, i el ministre d'Universitats, Manuel Castells.
La delegació catalana, per la seva banda, hauria de quedar clara com a tard demà dimarts, però com que Esquerra ja la va avançar, si no hi ha canvis, ara només queda el dubte de qui enviarà Junts per Catalunya. D'aquí a 10 minuts, aproximadament, li ho preguntarem a Jordi Sánchez, que n'és el secretari general.
Per part d'Esquerra hi assistiran el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i l'acompanyaran la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el conseller d'Empresa, Roger Torrent. Junts, per ara, manté la incògnita.
Una taula que arribarà també marcada per la manifestació de l'11 de setembre, la primera diada amb els presos del procés indultats, convertida, a més, en la manifestació post-Covid més multitudinària a tota Europa. Polèmica sobre xifres de participació al marge. Les dues entitats sobiranistes van aprofitar la diada per posar pressió en aquesta taula de diàleg per reactivar l'independentisme i exigir unitat als seus partits polítics.
Avui nosaltres li diem, president, faci la independència!
Ens hem de comprometre a seguir pressionant els d'allà, però també els d'aquí, perquè els d'aquí estiguin a l'alçada del moment i d'una vegada per totes es traci una estratègia compartida.
Tot i que no hi hagi encara un ordre del dia clar per aquesta taula de diàleg, el que el govern espanyol no hi vol portar i tampoc ho vol fer el govern català és l'ampliació de l'aeroport del Prat. Ara bé, malgrat que l'acord s'ha trencat, l'executiu ha deixat una última porta oberta per redreçar la situació. El marge de negociació acaba el pròxim 30 de setembre i els empresaris catalans collen fort perquè l'acord es refaci i l'aeroport s'ampliï.
Foment del Treball insta els dos governs a recuperar el diàleg i a desbloquejar la inversió de 1.700 milions d'euros per ampliar l'aeroport del Prat. El president de la patronal catalana també fa una crida als sindicats perquè utilitzin la seva influència, la seva contribució i el seu suport per tirar endavant el projecte. Escoltem Josep Sánchez Llibre.
No nos resignamos, sino todo lo contrario. Creemos que todavía hay tiempo. Exigimos a las administraciones públicas que puedan recuperar el consenso. El camino es diálogo, negociación y pacto.
I a aquesta hora està arrencant una altra vegada el curs escolar. És el tercer en pandèmia. Més d'un milió i mig d'alumnes comencen aquest matí les classes i ho fan de forma 100% presencial. Això sí, amb mascareta a l'aula i amb alguns canvis respecte del curs passat.
El més important és que els alumnes vacunats no hauran de fer una quarantena quan al seu curs hi hagi un positiu. Es mantenen els grups bombolla, però la gran diferència respecte al curs passat és que els membres d'un mateix grup no hauran de mantenir la distància de seguretat d'1,5 metres. Es permeten les excursions, colònies i extraescolars seguint les mesures de prevenció. Els familiars també podran assistir a les festes escolars sempre que siguin en un espai exterior amb mascareta i amb distància.
Per cert, el sector dels llibres de text preveu que les vendes es mantinguin en xifres similars a les de l'any passat, quan van caure un 7%.
Les editorials confien que l'activitat s'animi amb l'inici del curs escolar i expliquen que ja venen de l'experiència de l'any passat. El president de la Comissió de Contingut Educatiu del Gremi d'Editors de Catalunya, Antonio Garrido, reconeix que la situació és especial i, tot i que afirma que la campanya no serà com altres anys, es mostra optimista.
Confiem en que ens mantinguem més o menys amb el mateix nivell, que no caigui més. Entenem que no hi ha cap motiu per preveure una millora d'aquesta xifra, però tampoc no som pessimistes en el sentit de que continuï caient.
Els veïns desallotjats per l'incendi a Olesa de Montserrat no han pogut dormir a casa seva. 13 persones de 5 famílies han estat reallotjades, ho han fet en un hotel de Martorell. El foc no ha afectat l'estructura del seu edifici, el que es va cremar dissabte, però els veïns no podran tornar-hi fins que s'hi restableixin els subministraments. L'alcalde de la població, Miquel Riera, lamenta que la pobresa energètica ha portat l'edifici a una situació límit i també la falta de subvencions per arreglar-lo.
L'alcalde d'Olesa assegura que el consistori fa anys que reclama subvencions de la Generalitat, però que no han arribat. Els Mossos hauran de determinar les causes de l'incendi. Ara hi ha 8 persones ingressades i 3 dels ferits estan greus. El president de Comunitat de Veïns del bloc incendiat, Ahmed Dahame, parlava així de la situació que van viure.
Y la verdad que hemos pasado muy mal. La causa del fuego no sabemos aún. Y nada, que fuimos ahí, yo vivo en el cuarto cuarta, cuando abrimos la ventana y intentaré de hacer algo con los vecinos, y cuando me intenté de abrir la ventana, me vino un humo de repente, todo para dentro de casa. Y había gente pobre que tenían críos.
Justament aquest dilluns el preu de la llum marcarà un altre màxim històric, 154 euros al megawatt hora. La llum avui és 4 vegades més cara que fa un any. Les dues setmanes de setembre ja tenen el rècord de comptar amb els preus més alts mai vistos al mercat majorista. La franja més cara aquest dilluns serà entre les 8 i les 9 del vespre. Aleshores, el preu es dispararà a 170 euros al megawatt hora. Aquest cap de setmana han tornat les cues a l'autopista AP7. En alguns moments les retencions han arribat als 30 quilòmetres. Trànsit havia demanat que s'obrissin més carrils, els peatges tancats, i es va fer. Ha decretat la prohibició de circulació per als camions els diumenges de setembre, però l'operació retorn ha tornat a ser un drama per a milers de conductors.
Aquest diumenge diversos accidents han acabat de complicar el trànsit. També la pluja ho ha posat una mica més difícil i la tornada del cap de setmana ha estat bastant complicada. Coincidint amb la Diada, havien de sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona prop de 209.000 vehicles.
Aquest cap de setmana més de 5.000 persones s'han examinat per obtenir una plaça fixa a Correus. En joc n'hi ha 850.
L'examen incluïa 110 preguntes amb 4 possibles respostes i els resultats es publicaran aquesta setmana. El recinte de Fira de Barcelona és on aquest diumenge més de 5.000 persones s'han examinat per aconseguir plaça a Correus. El procés culminarà amb una fase de mèrits que valorarà l'experiència, idiomes i permís de conducció, entre d'altres.
I acabarem amb un últim apunt en relació amb casa nostra. Una cinquantena d'estrangers residents a Catalunya s'uneixen en una plataforma internacional, evidentment, que té per objectiu salvar o preservar la Costa Brava.
Es tracta d'alemanys, francesos i nord-americans que de forma voluntària volen defensar el patrimoni ambiental del litoral gironí i evitar la construcció d'habitatges en zones boscoses. Eduard de Ribot és el portaveu de SOS Costa Brava.
Nosaltres diguem que les pinedes són l'oxigen i és l'aire, són els nostres pulmons i els hem de preservar i no podem seguir urbanitzant indefinidament aquest territori. Justament, a més, amb un front marí, l'últim que els hi queda, l'últim front de platja lliure, verge, que els hi queda a Platja d'Aro, el volen transformar en 400 habitatges. A més, situat a la desembocadura del Ridaura.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Ah, parlem dels esports. El Real Madrid deixa el Barça de bàsquet sense la Supercopa després de superar-lo 83-88. Els blancs s'emporten un partit que va estar molt igualat i on els dos equips van oferir un alt nivell, tot i estar a l'inici de la temporada. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. Tots dos equips van exhibir la seva bona condició física, energia i qualitat en els atacs. Els de Jessica Vicius van deixar escapar un gran avantatge de 19 punts i en l'últim quart es van desinflar fins a encaixar un parcial negatiu de 12-26. Els de Pablo Laso s'enduen el primer títol de la temporada amb dues remuntades, contra el Tenerife a les semifinals i contra el Barça a la final. És la quarta Supercopa consecutiva que guanyen els blancs.
També es va deixar perdre la Supercopa un altre Barça, el d'hoquei patins, en un partit molt disputat contra el Liceu de la Corunya, que es va jugar a Sant Sadurní d'Anoia.
Elder Nunes ha avançat els blaugranes en una primera part molt igualada, però els gallecs han empatat de falta al minut 20. Després del descans, de nou el Barça es posava per davant, aquest cop gràcies a un xut llunyà de Pau Bargalló. A 8 minuts pel final, el propi Pau ha vist la targeta blava i l'ex-blaurana Jordi Adroé posava el 2-2 al marcador després d'una falta directa executada a la perfecció. De fet, l'ex-blaurana Jordi Adroé va ser l'autèntic protagonista de la final, posant el marcador al 3-2 definitiu i donant la victòria a l'equip gallec.
Hi ha hagut jornada a la primera divisió espanyola i l'Espanyol perd dramàticament 1-2 a Cornellà al Prat davant l'actual campió de Lliga, l'Atlètic de Madrid, en un partit que, per cert, fins al minut 77 estava guanyant.
Els blanquiblaus van saltar el camp molt endollats i al minut 90 de partit, al minut 40 de partit, perdó, el partit de Raúl de Tomàs aconseguia obrir el marcador. Era el primer gol que marcava l'Espanyol després del seu retorn a primera divisió. Tot i el gol perico, els homes de Simeone no es van rendir i van aconseguir donar la volta al marcador. Primer va ser Carrasco al minut 78 i després Lemar al minut 99 de partit. I és que l'àrbitre va afegir 10 minuts de descompte. El proper partit de l'Espanyol és diumenge que ve al camp del Betis.
Repassem també què ha fet el Madrid a primera abans de parlar del Girona. El Madrid d'Ancelotti va guanyar.
Els blancs van imposar-se al Celta per un contundent 5-2. Tres gols de Benzema, un de Vinícius i un altre del nou fitxatge, Eduardo Camavinga. Van donar la victòria al Real Madrid, que va començar perdent i va anar per darrere el marcador en dues ocasions. Primer al minut 4, quan va marcar Santiago Mina el primer gol del Celta, i després al minut 31, gràcies a la diana de Franco Cervi.
I pel que fa a la segona divisió, el Girona va jugar i va perdre, en aquest cas, a l'estadi del Màlaga.
Tercera derrota consecutiva dels gironins, que van perdre per 2-0 a la Rosaleda amb gols de Paulino de la Fuente al minut 41 i un altre al minut 4 del temps afegit. L'equip de Mitchell, que per cert va acabar expulsat per protestar, és 19è a la classificació i només ha sumat 4 punts en els 5 partits disputats aquesta temporada.
Gràcies, Xavi. Falten 10 minuts per les 9. Fem una pausa per la tornada i en tornar entrevistem Jordi Sánchez, secretari general de Junts per Catalunya, i farem tertúlia amb els periodistes Teresa Carreras, Xavi Barrena i Arturo Puente.
Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
De vegades donem poca importància a les petites coses que ens han de servir per estalviar aigua. Avui ens hi fixarem especialment.
L'aigua i la vida.
I és que sovint no donem importància a una aixeta que gotegi o al mateix vàter si hi regalim un filet d'aigua. Si poguéssim recollir tota l'aigua de gotejada durant un dia, ens adonaríem de la quantitat que representa aquesta pèrdua. Si dediquéssim un petit esforç a reparar-ho, estalviríem molts i molts litres d'aigua. Penseu que una aixeta que goteja pot arribar a perdre fins a 1.000 litres d'aigua al mes. Així que poca broma amb desestimar aquestes anomalies. A més, i ja que parlem d'aixetes, podem pensar en instal·lar el que anomenaríem com economitzadors per convertir-les en aixetes de baix consum. Aquests economitzadors són els que coneixem com a limitadors de cabal, altrament dits airejadors. Són petits elements molt, molt barats i fàcils de col·locar. Només cal enroscar-los a cada aixeta. Ens permetran estalviar entre un 40 i un 60% l'aigua que utilitzem, no només sense percebre la diferència, sinó que la majoria de vegades, fins i tot en semblarà que hi guanyem força i pressió. Així que ja ho sabeu. Com sempre us dic, les accions que ens semblen més imperceptibles són aquelles que, amb el dia a dia, ens fan estalviar més aigua.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Ana.
A Marquitos le hace mucha ilusión lo del tren. Pero a mí lo que me hace ilusión es el descuento.
¡Viva el tren!
Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora las familias tienen un 40% de descuento para los niños sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromet e Intercity. Descúbrelos en renfe.com.
¿Has pres nota? Anem per feina@pangea.org o 93 443 3040.
¿Quieres entrenar tu olfato y tu gusto? Recusenses es un plan de entrenamiento olfativo diseñado por médicos especialistas y basado en aromas naturales. Entrena tus sentidos con Recusenses.
Pide Recusenses de Laboratorios Marnis en herbolarios y para farmacias. Más información en marnis.es.
Desperta els teus sentits.
Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Quan una societat creu en la cultura, creix amb ella. A CaixaForum estrenem temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tatú, Magritte. Fins a 40 exposicions que podràs gaudir per tot el territori i en els nostres nous centres. Això és creure en la cultura. Això és créixer en la cultura. Descobreix-ho a caixaforum.org. Si tens Android, descarrega't la nova app de Ràdio Estel. Busca Ràdio Estel Oficial a Google Play i gaudeix de la nova app amb ràdio en directe, a la carta, notícies, promocions i molt més. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Ens estem acostant al punt de les 9 del matí, tot a punt al matí a Ràdio Estel per obrir temps de tertúlia. Avui ens acompanyaran els periodistes Arturo Puente, Xavi Barrena i també la periodista Teresa Carreras. Abans d'obrir temps de tertúlia, però, a qui podem saludar a aquesta hora és el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta estrena del matí a Ràdio Estel. Em consta que esteu a punt de començar l'executiva, com feu habitualment els dilluns, i, per tant, d'entrada, l'agraïment per aquests minuts.
Home, faltaria més i, òbviament, desitjar-vos el millor en aquesta nova etapa, no només temporada, sinó aquesta etapa, i que estic convençut serà un nou espai de reflexió i de llibertat d'expressió i de premsa, que és sempre el que hem de preservar perquè una democràcia funcioni. Molta sort.
Moltes gràcies per la sort i, evidentment, és també un objectiu compartit per part nostra. És una executiva, la d'aquest matí, senyor Sánchez, de la qual tenen molta feina. D'entrada hi ha un dubte. Vostès ja tenen decidits qui enviaran a la taula de diàleg. Tampoc és que tingui dia, tot apunta que dijous o divendres. El govern espanyol ha dit qui hi enviarà. Esquerra Republicana, si no hi ha canvis, també ha deixat clar qui hi enviarà, però de Junts per Catalunya no ho sabem.
Efectivament, no ho sabem, perquè ja vàrem expressar en el seu moment que la delegació de Junts per Catalunya la configuraríem de manera definitiva quan coneguéssim l'agenda, i en aquests moments encara no la coneixem, i és una cosa que no ens deixa de sorprendre que a poques hores, a pocs dies de la cimera encara no haguem vist cap document ni cap proposta d'agenda, i en segon lloc la delegació del govern espanyol. No és un tema menor l'absència o no del president Pedro Sánchez, i per tant suposo que qualsevol persona pot entendre que aquesta situació obliga a ser prudent, i en la mesura que no volem generar sorolls ni fer actes de displicència, és millor esperar, hi ha temps, i per tant nosaltres, quan tinguem la informació, que avui encara no tenim segur perquè no existeix o perquè s'està treballant, doncs acabarem d'anomenar la delegació. Però vaja, l'important no són només els noms, ni molt menys, sinó l'actitud amb la que s'hi va, i l'actitud és molt clara, és de lleialtat a un acord de legislatura i l'expectativa de veure si realment el govern de l'Estat vol encarar amb garanties de fer-ho bé el diàleg i la resolució del conflicte.
He d'entendre, però, senyor Sánchez, que vostès esperen a saber si el president del govern espanyol hi va per decidir qui hi envien, no per decidir si hi van. És a dir, vostès hi aniran a aquesta taula de diàleg al marge de que Pedro Sánchez hi vagi o no.
Efectivament, nosaltres hi anirem. Una altra cosa és que, evidentment, a ningú se li pot escapar que l'absència del president del govern espanyol serà una pèssima notícia i posarà encara més escepticisme a les possibilitats, diguéssim, d'èxit d'aquesta taula, no? Un dels riscos d'aquest espai és que acabi esdevenint una mena de comissió mixta de traspassos entre govern de la Generalitat i govern espanyol. I l'absència del president del govern, evidentment, fa que la fotografia de la taula s'assembli molt massa, excessivament, a una comissió mixta per parlar de traspassos. Una comissió imprescindible, on nosaltres hi som, però que no es tracta en aquests moments de repetir-la, sinó de fer una cosa diferent, perquè el que anem és a resoldre un conflicte polític, no només a abordar temes competencials que ja hi ha als seus marcs i als seus espais establerts.
A vostè li agradaria ser-hi en aquesta taula? O li importaria ser-hi en aquesta taula?
Bé, jo crec que en tot cas és més rellevant la segona pregunta que la primera.
Pot contestar-les les dues, si vol.
No, òbviament aquesta taula té una transcendència important per tots nosaltres i cal ser molt conscient que és una taula que en la mesura que no hi hagin lleialtats ens ho pagarà molt fàcilment i la lleialtat, sobretot, és la de resoldre el que tothom ha dit que era el conflicte polític. Jo estic disposat a ser-hi en la mateixa mesura que estic disposat a no ser-hi, perquè, i això succeeix el mateix amb la resta de companys de Junts per Catalunya, ja siguin membres que estan en el govern o altres persones de la direcció del partit. Per tant, la nostra presència, els noms,